Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts a aquesta edició del programa Debat a Bat. Avui us oferirem una entrevista amb l'Angelina Prenafeta, que està treballant amb la mística italiana Angela Volpini. Us informarem de les notícies més rellevants de la diòcesi i us facilitarem l'agenda pels propers dies. Que tingueu una bona audició.
Sant Francesc de Sales. D'aquí pocs dies, l'Església celebrarà la festivitat de Sant Francesc de Sales, el patró de periodistes i els escriptors. A Francesc de Sales se'l considera un dels grans escriptors cristians i per aquest motiu va ser instituït l'any 1923 patró de tots els que exerceixen l'ofici de comunicadors. No sabem com hauria viscut avui Sant Francesc de Sales l'era d'internet i les fake news. A la seva biografia destaca pel seu caràcter amable i pacient quan predicava. Potser als comunicadors d'ara ens falta aquesta amabilitat i aquesta paciència. Els darrers 20 anys, la comunicació ha experimentat un canvi radical. Les barreres s'han trencat, els mitjans de comunicació tradicional són menys potents i les xarxes socials han esdevingut un canal més proper i simple per arribar a l'audiència. També s'ha simplificat el missatge i els usuaris s'han fet més crítics. L'Església lluita en aquest escenari per fer-s'hi un forat. Les delegacions de mitjans de comunicació social, humilment, busquem la manera de comunicar la bona nova, sense estridències, però tampoc sense avergonyir-nos-en. És massa fàcil quedar-se amb la idea que el fet religiós no interessa ni als mitjans ni a les xarxes. Hi ha exemples d'apostes comunicatives reeixides que demostren el contrari. Però cal encertar la manera d'adequar-lo als nous temps, als nous llenguatges hi ha un públic que ja no conviu la religió en la quotidianitat o les formes d'abans, i potser les voldria més senzilles i més properes. Miquel Àngel Martín, delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Lleida.
Notícies del Bisbat.
Reunió fraternal de l'arxiprestat Baix Urgell Garrigues.
Els preveres de l'arxiprestat Baix Urgell Garrigues van celebrar a Aitona el passat 7 de gener una reunió fraternal per donar la benvinguda al nou any. Es van trobar a la residència dels ancians desemparats i després de visitar el museu La Cova del Pare Palau, a les afores de la localitat, van celebrar l'Eucaristia presidida pel nou arxiprest, mossèn Josep Maria Cebrià, a la capella de les germanes carmelites d'Aitona. Després de compartir un dinar a la residència, van visitar el pessebre del centre. Els arxiprestats tenen reunions ordinàries una vegada al mes, però aquesta ha estat una reunió de caire fraternal i ha desitjat de tornar a repetir.
oferta d'assignatures transversals per a estudiants de la Universitat de Lleida de qualsevol grau.
Direl ofereix dues assignatures a tots els alumnes de la Universitat de Lleida. Es tracta de Fet religiós, cultura i valors 1 i Fet religiós, cultura i valors 2. Les dues matèries es podran impartir els dilluns i dimarts de 7 a 9 de la tarda a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. La primera assignatura començarà el 4 de febrer i la segona el 26 de març. El professorat serà Núria Ferrer Barrill, Imma Sánchez Boira i Josep Galferan Nogués. La matrícula online es pot fer a la web de la Universitat de Lleida.
L'Auditori va acollir aquest diumenge la cloenda del cicle de Nadal.
L'Auditori Enric Granados va acollir el passat diumenge 13 de gener l'acte de cloenda del cicle de Nadal 2018. Organitzat per l'agrupació ilerdenca de pessebistes, es va procedir primer a lliurar els premis del concurs infantil i juvenil. Han concorregut 68 pessebres, amb una participació total de 128 concursants. En l'acte, l'agrupació de pessebistes va lliurar una placa de reconeixement al pessebre vivent de l'escola FEDAC Lleida i al de la unitat pastoral de les parròquies de Sant Joan i el Carme. Va posar el colofó final a l'esdeveniment una cantada titulada Lleida canta Nadales a Europa, a càrrec de prou de 200 cantaires de diverses corals infantils de les Terres de Lleida, sota la coordinació de Maria del Mar Jové i Gemma Naranjo.
Marià Mullerat serà beatificat el dia 23 de març a la Catedral de Tarragona.
El dissabte, dia 23 de març d'aquest any 2019, tindrà lloc la beatificació del servent de Déu Marià Mullerat i Soldevila a la Catedral de Tarragona. Serà presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació de la Causa dels Sants. Marià Mullerat, pare de família i metge de professió en els pobles d'Arbeca, Puiggròs i La Floresta, va morir el 13 d'agost de 1936 al Pla, prop d'Arbeca, per odi a la fe. La causa de beatificació d'aquest laic màrtir va ser oberta l'any 2003 per l'arquebisbe de Tarragona, Lluís Martínez Sistac, diòcesi a la qual pertany Arbeca, havent culminat en la promulgació del decret signat pel Papa Francesc.
Entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui. Ens acompanya l'Angelina Prenafeta, coneguda fa anys per unes conferències de molta alta espiritualitat, que ens oferia en ocasions. Després va liderar un projecte molt reeixit al monestir de Casbas i, passada aquesta etapa, va fer un canvi que la va portar a formar-se amb la mística Àngela Volpini i ens ajuda a tots a captar millor la bona nova de Jesús en les nostres vides quotidianes. Benvinguda al programa d'avui, Angelina. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Tens i has tingut una vida molt intensa i molt variada, sempre a disposició de Nostre Senyor. Com es produeixen tants canvis?
Doncs els canvis es produeixen sempre escoltant el que diu el cor, perquè estic convençuda que Déu ens vol feliços. Llavors, doncs, sempre hi ha una possibilitat més i s'ha de ser fidel a aquesta veu del cor.
Aquesta veu del cor. Hi ha molta gent que li costa. Per què ens costa a vegades escoltar aquesta veu del cor?
Perquè portem una vida molt cara en fora i l'important és, de tant en tant, una mirada interior, perquè és allà on es fan les grans transformacions i les grans... Qualsevol decisió que nosaltres puguem prendre s'ha de fer des del silenci del cor.
Aquestes, totes aquestes experiències que tu has tingut, moltes d'elles fruit de, en el marc de la contemplació que durant molts anys vas estar vivint, suposo que és això el que te porta a tenir aquest convenciment tan fort.
Sí, sí. Jo agraeixo molt els 30 anys que vaig estar al monestir, perquè justament el centrament és en l'essencial, en la vivència de Déu, i una vivència de Déu és sempre inseparable als germans. Com més estàs en Déu, més ell t'impulsa als germans. I com més et dones als germans, més necessitat tens del contacte amb Déu. És com un pèndol.
O sigui que estàs contínuament retroalimentant.
Exactament, però sempre els dos pols. Un sol no, no va bé. Si només estàs en els germans, no els podràs donar el que és veritablement font de vida. I si només estàs en Déu, pot ser que arribis a fer-te un Déu virtual, un Déu que no existeix, perquè el Déu nostre és l'Emmanuel, el Déu amb nosaltres. I ell sempre t'empeny cap al germà.
La vida contemplativa, hi ha molta gent que no l'entén com una vida de donació. Sí. Tu que l'has viscut, per a una persona que no ho entén massa, com li explicaries la contribució que té la vida contemplativa en una societat com la nostra?
Sí, és difícil. Mira, és difícil d'explicar-ho perquè... Jo sempre poso la imatge que va, quan Jesús, en l'Evangeli, hi ha un passatge que els deixebles volen curar un malalt i no poden, un endemoniat. I llavors, quan ve Jesús, diu... Jesús el cura. I diu, i vosaltres, com és que no? Com és que nosaltres no l'hem pogut curar? I Jesús diu, hi ha una mena de mal que només es pot guarir amb la pregària. I aquí penso que ho diu tot. És a dir, la pregària porta a estar en tu mateix, en ser tu mateix de debò, perquè estàs en l'essencial. I això s'irradia. Com? No es pot veure, però realment la pregària es sosté. I tots els monestirs contemplatius que hi ha al món, encara que no es vegi, estan aportant una part molt essencial a la humanitat. I per això crec que no desapareixeran mai. Pot ser sí la forma, el monestir, però la vida de pregària... es mantindrà sempre.
Llavors, quan més en l'essència, més a prop de Déu, o més connectat amb
I
Déu.
I més a prop dels altres.
I més a prop dels altres.
Perquè en la pregària, doncs, també és com una irradiació constant, constant. Hi ha grans transformacions que potser no ho podrem veure, però és degut a la influència de que hi ha gent que està pregant.
Podríem deduir, llavors, que si una persona està molt, només molt centrat, diguéssim, en la pregària i en Déu, i no en els germans, o al revés, molt centrat en els germans i no en Déu, ens estem perdent alguna cosa, llavors ens estaríem perdent
Jo penso alguna. Que no es pot donar una autèntica relació amb Déu sense que et comuniques amb els germans, bé amb la paraula i amb els fets, i en el silenci, perquè en el silenci també hi ha la comunicació.
Tinc una curiositat. Aquest canvi de vida
sí.
et va ser fàcil?
Sí, em va ser fàcil perquè a cada moment vaig fer allò que em deia el cor. És a dir, jo vaig entrar al monestir i estic contentíssima d'aquesta decisió. Després el monestir, que estava al monestir de Casbes, es va haver de tancar perquè no hi havia vocacions. Llavors jo puc dir, continuo la mateixa vida, però a casa. Allà tenia grups, ara també. Llavors, doncs, no hi ha hagut cap canvi perquè a cada moment he fet el que em deia el cor.
Casbes va ser un projecte molt, molt reeixit, no?
Sí.
Què fèieu allí?
Sí, molt, perquè a Casbes rebeien molts grups de gent. La gent està buscant. Necessita trobar plenitud, sentit a la seva vida. I allà realment intentàvem, doncs, això, no? Donar-los una mica d'aquestes ànsies, poder-les donar un sentit. I allà fèiem cursos d'antropologia, i jo em dedicava a la part de l'Evangeli, perquè Jesucrist és el punt de referència màxim. Quan la persona troba Jesucrist, llavors ell ja condueix.
En aquells moments, tu ja coneixies la mística Àngela Volpini?
No. Va ser l'últim any. L'últim any, sí. L'últim any va ser quan la vaig conèixer. I em va agradar perquè vaig veure que aquesta persona posava tota la importància en el valor de la persona. I Jesucrist com a punt de referència màxim, com el revelador del ser humà. És a dir, que ell és allò que nosaltres estem destinats a ser, els fills estimats del pare. I llavors posar el valor en la persona i precisament si em va impactar tant tot el seu missatge va ser perquè corresponia al que jo sempre havia cregut, que és cal escoltar el cor perquè ella diu en el desig profund. Aquest desig és la imatge de Déu en nosaltres. Som la imatge de Déu. Llavors, escoltant el cor, aquest desig profund que hi batega sap d'on vens, on vas i on pots trobar la felicitat. Escoltant el cor i escollint sempre l'amor en tot el que fem. fent aquestes dues coses, escoltar el cor, fidelment, i escollint l'amor, trobes sentit a la teva vida.
Jo recordo una conferència teva de fa bastants anys, quan encara estaves al monestir de Vallbona, de les monges, que va sortir per fer una conferència sobre la dona.
Ah, sí.
A la parròquia de Sant Ignasi. Em va fer molta gràcia perquè totes les coses que anaves dient, acabaves dient totes a l'Evangeli.
Sí.
Totes a l'Evangeli?
Totes a l'Evangeli. És a dir, no hi ha res a l'Evangeli que no estigui d'acord amb aquest desig profund del cor. I és tot. Jesús no es va deixar res per dir. Per això sempre és el punt de referència. Perquè és cert, tot està a l'Evangeli. El que passa que nosaltres encara a vegades no estem prou madurs o desperts per poder-ho captar. Perquè és una revelació que et va arribant a mesura que vas aprofundint. Però sí, tot és allà.
Hi ha persones, per això, que els hi costa centrar, no dic dir els catòlics, ni tan sols els cristians, no? Hi ha gent que busca, no són cristians, i per tant, per ells, Jesús no és aquest puntal de referència. Tu t'has trobat gent...
Sí, 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 l'important és l'amor. Jesús va dir, pels fruits els coneixereu. Per tant, de fet, ell no va venir a fundar cap religió. Va venir a revelar qui és el pare, qui és l'ésser humà. Qualsevol persona que estimi de veritat està en la línia de Jesús. Sempre el punt és l'amor, l'amor fratern.
Mm-hmm. Ens podries explicar una miqueta... En què consisteix els ensenyaments, el que fa l'Àngela Volpini, que tu has agafat el relleu? Perquè, clar, abans, quan estaves a Casbres, ja tenies grups. I, clar, entenc que puguis que t'enllaci, que t'encaixi perfectament el que fa aquesta senyora tan mística, perquè és la mateixa línia, és una línia molt evangèlica, tot plegat,
sí,
no?
Sí.
I llavors... Què feu amb les persones? Com les ajudeu?
Bueno, la manera d'ajudar-les és que descobreixin el seu valor. Que descobreixin... els cursos que feia ella allà a Itàlia, que jo faig aquí a Lleida, es diuen donar esperança al futur. És a dir, que la persona descobreixi que Déu li ha donat llibertat per poder escollir l'amor, li ha donat creativitat, és creativitat, no és que ho tingui, és que ho és, i té tota la possibilitat, és possibilitat per un desenvolupament extraordinari. Té la capacitat de fer-se divina. Això pot semblar... És a dir, no depèn només de Déu, depèn de nosaltres, perquè Déu ens ha donat aquesta llibertat. Llavors, escollint l'amor, la persona es divinitza.
Sí, sona una mica agosarat.
Sí, sona agosarat, però és així. És a dir, Déu ens ha fet un regal tan gran que encara no en som prou conscients. La llibertat és la capacitat de que tu pots decidir fins a on vols arribar. Ell actua, però respectarà sempre aquesta llibertat nostra. És a dir, arribarem allà on nosaltres decidim arribar.
Quin límit té aquesta llibertat que d'Alviri que ens dona...
És infinita. No té límit. No té límit. És el que Déu és. Déu és llibertat i ens ha donat allò que ell és. Per això és molt important parlar de què és la llibertat, com desenvolupar-la, prendre consciència, en definitiva. I el que tracta aquest curs és això, prendre consciència del propi valor, del gran regal que Déu ens ha fet en Jesucrist, i de les nostres infinites possibilitats.
Si una persona diu, vale, vull exercir la meva llibertat, no obstant, no em vull desviar del camí de Déu, no vull sortir del seu radi, quin seria el termòmetre que li faria que l'ajudaria a que no se'n vagi i que no es converteixi? Mira, com que sóc lliure...
Sí, seguir sempre el cor. El cor marca el camí sempre, perquè, com deia, sap d'on vens i on vols anar. Llavors, la llibertat autèntica és la llibertat d'estimar. aquesta, de poder escollir l'amor sempre. De fet, podríem dir, la llibertat és el fruit de la llibertat d'estimar. Llavors la persona no es desvia mai, perquè hi ha un signe. És a dir, quan un estima de veritat, hi ha un goig a l'ànima, i és un goig que és permanent. Passi el que passi, hi ha un goig permanent. Aquest és el signe. Perquè hi ha altres desitjos que els podem acomplir i donen un goig que pot ser, doncs, pot durar un temps. En canvi, els desitjos del cor.
O sigui, que tot allò que ens doni alegria, pau, calma, sí. Podríem dir que tot això ve de l'esperit?
Sí, sí, però permanent.
O sigui, no una cosa fugissera del moment, sinó allò que et deixa en un estat...
Exacte. Quan és permanent, vol dir, això ve del desig profund, que és on Déu habita.
Per tu, tots aquests anys, amb aquest bagatge que tens, què ha suposat per la teva vivència?
Pues mira, un aprenentatge continu. Per mi és l'al·licient de la vida, aprendre contínuament, i aprenc molt amb el contacte amb les persones. Per això estic en voluntariats diferents, vaig a fer escoltes a la presó, estic en els grups de dol, també acompanyant les persones en el procés del dolor, de pèrdua d'éssers estimats. També vaig a Arrels, fent de tutora dels nois de drogadicció, i és allí on aprenc contínuament. Llavors, els anys de monestir els agraeixo perquè m'han donat l'oportunitat de conèixer l'escriptura, de passar moltes hores de pregària i de meditació, i això m'ha ajudat a que pugui fer la meva tasca des del cor, però sempre aprenent i sorprenent-me de... Per exemple, la presó és una oportunitat boníssima de descobrir que l'ésser humà és bo. Hagi fet el que hagi fet, ha tingut unes circumstàncies difícils, però el seu fons és bondat. I quan s'arriba aquí, hi ha una admiració gran per la persona. I que ella mateixa descobreixi que ella és el valor, que té una dignitat, que és estimat per Déu. Com li deia un dia a un intern, no és suficient que creguis en Déu, és suficient que creguis, que tu existeixis per a ell, que ets important per a ell i que t'estima, malgrat que hagi pogut passar, hi ha una part de tu que és immaculada.
Pot ser que això de creure'ns que realment som estimats per Déu és una cosa que moltes vegades ens costa.
Sí, i això és el que cal descobrir, que Déu ens estima sempre. Sempre.
O sigui que tot aquest bagatge t'ha portat sempre a la donació als altres,
sí.
I anar vivint aquest amor de Déu. Té final aquest amor de Déu? Dius, a mesura que vas avançant, veus que et queda menys o se t'obre més immensitat?
No té final, és una apertura absoluta, infinita. I cada vegada és més atractiu i cada vegada doncs, és més... És apassionant el camí de l'Evangeli. Per això el meu objectiu i la meva il·lusió és que la gent descobreixi això que diem abans, que l'Evangeli és tot.
Cal llegir-lo per descobrir-ho,
escoltar-lo. Jo m'agrada molt quan Maria diu feu tot allò que ell us digui, ens està donant el seu... És com si diguéssim el seu testament, no? Però per fer allò que ell diu... Cal saber què diu. Per tant, sempre escoltant Jesús, que és el nostre model, és l'ésser humà complet. Llavors, seguint Jesús i escoltant el cor, la via té sentit, té futur i és una apertura infinita.
Moltes gràcies, Angelina. Estem arribant ja al final. I llavors, doncs, t'agraïm que ens hagis... donat aquest testimoni. Acabem aquí l'entrevista del programa d'avui i ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Missa pregària ecumènica de cloenda de la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
La parròquia de Sant Pau del barri de la Mariola acollirà el proper divendres 25 de gener la missa pregària ecumènica de Cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Serà a 8:15 del vespre.
Curs bàsic de formació de catequistes.
El dissabte 26 de gener tindrà lloc una nova sessió de formació dintre del curs bàsic de formació de catequistes. Serà a 11:15 a la seu de l'IREL, al carrer Canonge Brugolat 22.
El pensament.
Les oportunitats són com la posta de sol. Si un espera massa, se les perd. Anònim.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'escola, lloc de trobada. En les glosses anteriors, benvolguts diocesans, vaig escriure sobre la família i sobre la parròquia. Avui vull fer-ho sobre l'escola. Ho repetiré en una segona glossa el diumenge que ve. L'escola és, com a primera afirmació general, una institució tremendament important per a la societat. En els últims segles ha crescut en valoració positiva per a tothom. Hi ha hagut, malgrat les carències que encara existeixen, una gran preocupació per part dels poders públics i les institucions socials en elevar i millorar el servei de l'educació, destinant molts recursos per aconseguir els objectius que la pròpia societat demandava. Avui vull tratar només els nivells educatius no universitaris. Em sembla que és una preocupació més generalitzada que tractar des de les escoles bressols fins a la universitat i s'ajusta millor a l'objectiu d'aquest escrit. Totes les famílies amb fills estan implicades i sempre existeix inquietud quan l'escola no respon al que cadascú tenia programat. És cert que en l'actualitat la nostra societat ha aconseguit universalitzar l'ensenyament fins a límits realment valuosos. I això és motiu de congratulació. Malgrat tots els avanços, sempre hi ha un ambient, en l'ambient un ànim reivindicatiu per millorar cada dia més les condicions en les quals es mou el món escolar. En aquests últims mesos s'han multiplicat les notícies sobre l'ensenyament, des dels comentaris de les més altes autoritats educatives fins a les indicacions de qualsevol director de centre. Han estat objecte d'articles periodístics i de comentaris de cafè. És un tema que apassiona i que moltes vegades enfronta a diferents grups humans per les seves conviccions ideològiques, religioses o culturals. Ens sembla que la nostra solució és l'adequada i rebutgem sense escoltar els arguments de les altres propostes. Tots advoquem per un pacte educatiu per donar estabilitat al període de formació que obliden quan es fan amb les regnes del poder. Dóna la impressió que l'escola és un lloc de lluita i de consecució de quotes de poder. Es parla sempre de servei, però s'actua com un combat. A més, qualsevol es troba capacitat per donar la seva opinió. Es considera un expert, tant o més que el professional, i en ocasions es busca la disputa, la diferència i l'enfrontament. Completarem la segona part el diumenge que ve. Amb la meva benedicció i afecte. El vostre bisbe, Salvador.
Hem arribat al final del programa d'avui. Recollim el missatge de l'Angelina quan ens diu que l'Evangeli hi és tot i que creixem quan conreem la relació amb Déu i amb els germans en un equilibri que es retroalimenta. Fins la setmana vinent.